Falten 25 minuts i arribem al punt de les 12 del migdia. Serà el moment del final del programa i compartim aquests darrers minuts amb el Cesc San Juan, company del Departament d'Esports dels Serveis Informatius. Molt bon dia, Cesc.
Bones, Àlex.
Per parlar una miqueta de l'actualitat i de l'agenda del cap de setmana esportius, això sí. Escolta, l'Irineu Esteve ja s'augurava que en el moment en què donés el salt a la categoria absoluta ho faria bé perquè tenia molta qualitat, era un xaval molt treballador, amb molt bones condicions per l'esquí de fons, etc. Però clar, l'objectiu de la temporada, ho vam parlar l'altre dia, em sembla, no sé si era amb tu o amb el Joel, era fer un top 30 i tot just estem a l'inici de la temporada i en porta 4.
Sí, potser era un objectiu no molt ambiciós, tenint en compte que l'any passat ja era aquest objectiu, però no es va aconseguir. Això també ens dona una idea de la dificultat de poder-ho fer. Però el que dius, la veritat és que aquest any...
I com ha treballat durant l'estiu? Perquè, clar, si uns mesos abans no ho havia aconseguit i ara les primeres curses ja ho ha fet 4 cops...
Bé, i sobretot destacar que en dues ocasions, doncs, fins i tot un ha estat un top 20 i l'altre va ser un lloc 21 i la veritat és que ara...
Que la Vila ha guanyat, vull dir que s'estan fent les coses en aquesta secció de fons.
I tant que sí, a més, estem parlant del Tour d'Esquí, que segurament és la prova més prestigiosa, si deixem de banda doncs, el que són els Jocs Olímpics, els Campionats del Món i aquestes coses, doncs un Tour d'Esquí que, més que cursa de resistència, a mi em fa il·lusió que aconseguís acabar també dintre aquest top 30 de la General, quan acabi la competició, ara està en el lloc 29, i doncs, ho té a la seva mà doncs, poder-ho aconseguir, tot i que té ara dues proves que veurem com li van, perquè una és són 15 quilòmetres, que això li va molt bé, però és en estil clàssic, que sembla que està tenint més dificultats aquesta temporada en aquest estil, i l'última és una prova molt diferent, que és una cronoescalada de 9 quilòmetres, les dues seguides, un dia darrere l'altre, i el cansanci es va acumulant a les cames, veurem una mica com gestiona aquest final de Tour d'Esquí.
Mm-hmm. Recordem que és un esportista que acaba de passar a categoria absoluta. Vull dir que té, teòricament té una trajectòria pel davant important.
De fet, jo crec que el seu gran objectiu aquesta temporada justament és el Mundial Sub-23, que encara està dintre d'aquesta categoria, i porta 2 anys consecutius fregant el podi en aquest Mundial Sub-23 amb dues quartes places, i esperem que aquest any sí que ho aconsegueixi. També és veritat que ell ha coincidit amb que és una disciplina, que n'hem parlat a vegades, no?, el tema del físic, que segurament acostumes a destacar doncs, amb una edat una mica més avançada, no?, sobre els 25 anys, 30 anys. En canvi, ha coincidit amb una generació, sobretot de russos, que són molt joves i que en la seva edat ja estan al davant. El líder de la Copa del Món ara mateix acaba de fer 22 anys ara mateix.
L'altre dia ho comentava amb els companys del matí, la quantitat enorme d'esportistes que han tingut mala sort, però no mala sort perquè a l'hora de fer la seva pràctica esportiva, doncs, jo què sé, no han estat encertats, la pilota al pal, no sé què, sinó la coincidència amb algú que aclapara. O sigui, per exemple, futbolistes. Hi ha molts futbolistes, per exemple, que són extraordinaris, però han coincidit amb Messi.
Sí,
I podríem dir amb Messi i amb Cristiano, no? I resulta que no han aconseguit mai títols d'aquests individuals enormes perquè per aquesta coincidència, no? O la gent, els tenistes tan bons que mai han guanyat un torneig del Gran Slam perquè és que hi ha 4 tenistes que els copen quasi tots. I això passa moltes vegades. I ara, per exemple, això que deies, no?, que la coincidència a vegades per qüestions de generació amb una sèrie de gent t'impedeix per qüestió d'atzar, perquè podies haver nascut 5 anys abans o 5 anys després.
El cas del tenis és flagrant, perquè
el tenis és espectacular.
Ja, la generació hauria d'haver canviat ja potser fa 5 anys i continuen guanyant
Federer,
els veterans.
Continuen Federer, Nadal, Djokovic, sí, sí. I en canvi hi ha gent que són boníssims i no han guanyat mai un torneig del Gran Slam perquè és que els acaben guanyant sempre els mateixos.
Sí, sí.
Curiós. És curiós. Molt bé. Tenim encara Tour d'Esquí, no?
Tour d'Esquí, el que dèiem, avui jornada de descans, que els hi va bé, perquè tot just descansen un dia.
El tot és tremendo.
És impressionant, més en viatge sempre, perquè ara estaven a Alemanya, amb nevada inclosa.
Oberstdorf, no?
Oberstdorf, correcte. Ja la setmana va al Difeme, a Itàlia, que ja havien començat, és Capicua, havien començat a Toblac, a Itàlia també, i acaben a Valdifeme també a Itàlia, com et dic, amb aquestes dues proves, demà, en aquests 15 quilòmetres estil clàssic, remarcant aquestes dificultats que està intentant doncs, reparar, diguéssim, l'Irineu, però que sí que és veritat que, per exemple, en l'altra prova que va haver-hi de clàssic va acabar en el lloc 53. Que se li nota, de moment doncs, li està passant una mica factura.
Hi ha dues maneres de competir, en estil clàssic o en estil patinador. Uh-huh. És la manera de lliscar, no? La manera de...
Bueno, sí, l'estil clàssic, diguéssim, no et mous del rail, és tot el rato recte.
L'estil clàssic, vas per darrere, l'estil patinador pots sortir de la traça, no?
Fer el que es diu l'skating.
Exacte.
Normalment, aquí es diu l'estil patinador, justament per aquesta maniobra d'skating, però normalment a nivell internacional es diu estil lliure. Pots anar com vulguis.
I hi ha gent que és molt bona amb els dos i hi ha gent que té moltes més facilitat amb un que amb un altre. Vull dir que...
És curiós perquè en el cas de l'Irineu, doncs, al principi era millor en clàssic, però a vegades també s'intenten, diguéssim, canviar algunes tècniques que tens, adquirides, i en aquest procés ha fet una la inversa, no? Ara se li dona millor a l'estil lliure i al clàssic no tan bé. Però bé, això estem segurs que pot tornar a canviar qualsevol dia.
I tant que sí. Ara parlem del bàsquet, que hi ha quatre coses que volem comentar, però ja que estem a la neu, parlem de...
Doncs sí, correcte, perquè ens van arribar del bàsquet justament molt bones notícies de Zagreb i està allà la Mimi. Jo no sé si va arribar a coincidir, possiblement sí, perquè sempre entrenen alguns dies abans de la prova de Copa del Món en el traçat. I la Mimi, doncs, a Zagreb, justament, on va guanyar, com diem, el Moravan Andorra fa un parell de dies, a l'Eurocup, doncs tindrà una nova Copa del Món. Esperem que aquesta vegada aconsegueixi classificar-se. Recordem que va quedar en el lloc 33 en la darrera Copa del Món. Es va quedar molt a prop, tot molt a prop en posició, potser no tant en temps, però sí que va tenir una bona oportunitat. Esperem que la pugui aprofitar. A més, jo, si no recordo malament, Zagreb és justament una de les places on ella ha aconseguit fer segona mànega.
Sí.
I bé, doncs això també és un punt a favor. A la una serà demà la primera mànega i si s'aconsegueix la classificació, doncs la segona mànega, que seria a les 4 de la tarda, una prova, doncs, això, dintre de la ciutat,
oi que,
força
oi
curiosa.
Oi que ofereix Eurosport? Acostuma a fer Eurosport,
sí, sí, sí.
Això, no?
Sí, segur. Uh-huh. Segur, perquè, bé, sempre hi ha la possibilitat de, si no es fa Eurosport 1, serà Eurosport 2, però gairebé posaria la mà al foc que serà per Eurosport.
Recordem que la gent que té la fibra, doncs, és canal en obert, ni que sigui pel paquet bàsic de la fibra.
Ja mateix per l'Irineu, també per Eurosport.
Per Eurosport, també, uh-huh. Sí. Per tant, hem parlat de les qüestions de neu. De neu, ens queda alguna cosa?
No, de neu de moment ho tenim ja solventat.
Doncs mira, anem a parlar del bàsquet, si et sembla, perquè hi ha cinc coses. Una està passant ara mateix i el nostre company Joel Romero, via les xarxes socials, està informant precisament de la presentació de Jerome Jordan, jugador de passaport jamaicà, 2'13", 2'14", aproximadament. Un tio amb una planta espectacular. Jo crec que ha estat un gran, gran fitxatge d'un home experimentat que li donarà aquesta solvència en el pal baix que segurament només tenia el Morabanc amb el Musa Dianye i amb Stevic. Jo crec que és un reforç importantíssim en el lloc de Shane Whittington, venint de Galícia, i ara mateix s'està fent a la seu de Morabanc aquesta presentació. Veiem imatges amb Francesc Solana a l'Avinguda Meritxell, 96, els dos amb la piloteta, etc.
Agafant les paraules justament de Francesc Solana, deia que era el perfil exacte que necessitava l'equip.
Jo crec que ha estat una acció brillant, del Solana, que s'ha d'estar molt al cas, perquè pensa que era un jugador amb contracte, però clar, amb contracte fins al 31. I es va avançar per comunicar-li l'interès que hi havia, que no era només l'Andorra, i no eren només equips de la Lliga Andesa, hi havia equips de fora també que el volien, i finalment ha triat aquesta opció. Que, per cert, que un jugador, sabent que aquí també l'oferta econòmica no pot ser descomunal, però vull dir que un jugador hagi volgut triar el projecte de l'Andorra parla molt bé precisament de quina opinió hi ha entre el col·lectiu de jugadors d'aquest projecte. Aquesta una. Segona, ja que parlàvem de Solana, em faig referència de nou a una cosa que posava ahir el Gavi en les xarxes socials, el cap de comunicació i màrqueting, és que hi era l'aniversari de Francesc Solana.
Sí,
i
sí.
Diu que difícilment una persona pot haver estat el dia del seu aniversari en 5 països, en 12 hores. I això és el que va passar. I algú diu, no, és impossible. Que sí, que sí. Van sortir a les 3 del matí de Zagreb, després d'haver guanyat la nit anterior primer partit del top 16 a l'Eurocup, surten de Zagreb direcció Ljubljana, la capital d'Eslovènia, una hora i mitja em sembla que hi ha, amb autocar. A Ljubljana van agafar un avió i se'n van anar a Frankfurt, Alemanya, tercer país. Aquest avió de Frankfurt al migdia va aterrar a Barcelona, Espanya, quart país. i després pujada cap a Andorra, cinquè país. Per tant, Solana, el dia del seu aniversari, el va passar amb 12 hores a 5 països diferents.
Com a premi per la victòria no estàs malament, eh?
No. Ara bé, feien una cara de cansats, també, quan van arribar, que té la marinera, eh? Suposo que era la manera més ràpida de poder tornar, tot i que el matxac era constant. Ahir va donar descans, òbviament, Ivonne Navarro en els jugadors. Únicament, malauradament, sí tenia compromís David Jelinek, que ha estat, com dèiem, la notícia negativa d'aquest desplaçament, perquè té un esguinç de grau 2 en el genoll esquerre, oi, Cesc?
Sí, però molt menys del que s'esperava, perquè quan hi ha aquestes lesions al genoll, doncs sempre s'activen les alarmes.
Tremoles. Tremoles molt més amb un genoll com un turmell.
Sobretot, normalment, més quan parlem d'esquí, no? Però, evidentment, la rotura, el trencament del lligament, doncs, pot passar en qualsevol esport, i això potser era una mica el que ens estava mantenint una mica en alerta, i la veritat és que és una bona notícia, tot i que estarà un mes de baixa, que ja és temps, i sobretot tenint en compte que estava en un bon moment de forma, també, no?
Sí, sí.
Una llàstima.
Doncs, 4 setmanes, clar, evidentment, a expenses, precisament, de com funcioni aquesta recuperació, perquè,
sí, sí,
evidentment, sempre has d'agafar això des d'un...
T'has carmentat, ja, eh?
Sí, home, clar, sí, sí. Amb diferents, Walker, Burjanadze, etc. vull dir que han dit 4 setmanes, i afirmaríem que fossin 4 setmanes. El que passa és que són 4 setmanes importants, perquè són 4 setmanes d'alternar Lliga Endesa amb top 16. I la veritat és que Jelinek era dels jugadors, bueno, era el màxim anotador d'Europa, i és dels jugadors que estava més en forma.
Menys mal que hem començat amb tan bon peu aquesta fase a l'Eurocup, tenint en compte això, que també s'ha destacat molt, no?, que és una fase molt curta, i una victòria fora de casa, la veritat és que t'obre bastant la porta.
Sí. Partit del Morabanc, doncs, que sortosament va acabar en victòria, tot i que l'últim quart es va complicar molt, quan l'equip havia estat 16 amunt, va arribar, sí, a empatar. Sí. Això sí, mentre el Vici estigui imperial com va estar, espectacular, eh?, el base francès.
Sí, sí, sobre li entren els triples, ja, que no pots demanar més.
6 de 8, eh? Com ha millorat, eh? Perquè precisament me'n recordo que l'any del seu debut es parlava que una de les mancances que tenia era el llançament exterior. I, en canvi, ha treballat moltíssim aquest aspecte perquè ha millorat molt, molt.
Jo crec que continua sent una mancança, el que passa que jo crec que aquest noi el que té és la capacitat de lideratge. I sí, quan l'equip el necessita, i llavors potser li entra més que en un altre moment, en una altra situació més fàcil.
Sí. 22 punts, 6 de 8 en triples, 8 assistències, 5 rebots, no sé quantes recuperacions per un 37 de valoració, que tothom l'ha destacat com un dels millors jugadors d'aquesta jornada entre Eurocup i Eurolliga, de les dues qüestions. 6 de la tarda, diumenge, 15a jornada, a 3 pel final de la primera volta i, per tant, per la definició dels llocs de Copa contra l'Obradoiro.
Esgotar les darreres opcions contra un equip que té una victòria menys que nosaltres, per ells encara més complicat. No sé si matemàticament encara tenen opcions, però nosaltres també ho tenim molt complicat, ja ho hem parlat algun dia aquí amb tu, i el cert és que després d'aquesta jornada el que hem de fer nosaltres és guanyar, i veurem si realment continua sent molt complicat o es comença a obrir una mica més la porta. Però el que dèiem és que això, que havíem de fallar molta gent de dalt, no? Són molts equips per dues places, no?
L'únic que dèiem que podia tenir una miqueta a favor l'Andorra seria el calendari,
sí,
perquè resulta que ha de jugar contra equips que estan a la pomada, i per tant em sembla que ha de jugar contra Sant Pablo Burgos, Tècnic, contra Saragossa, que són els dos equips que estan immediatament per sobre, i després l'Obradoiro, que queda per baix. Ahir, per cert, la Lliga es va posar en solfa. Ja, hi havia un partit pendent, un partit de l'UCAM Múrcia, concretament contra l'Estudiantes. No recordo quin dels dos equips estava per la Champions de bàsquet, la tercera competició europea de bàsquet, intentant la classificació en el seu moment, i és un partit que s'arrossegava des de principi de temporada, que estava pendent. Jo el vaig veure, la veritat, i l'Estudiantes va fer un molt bon partit, molt bon partit, a la pista del Múrcia, que és de les pistes complicades, calentes, un equip amb un físic considerable, i va guanyar l'Estudiantes, que no aconsegueix sortir, però, de la zona de descens. Això sí, ja té una victòria més, té 4 victòries, i està empatat amb l'Herbalife Gran Canària, que és l'exemple clar de que a vegades combinar competició europea amb Lliga ACB és difícil, perquè un equip que l'any passat es va moure pràcticament sempre en les 6 primeres posicions està a tocar del descens.
Es queda sol el fanalet vermell del Delteco amb 3 victòries.
Equip que aquí va sucar, per cert.
Sí. Tu que vas veure el partit a Whittington, bé, no?
No dels millors, però bé. No dels millors, però bé, la veritat. Va estar... a veure, va haver un joc bastant coral, em dóna la sensació a mi, un joc bastant coral i bastant interessant per part de... els dos equips. A mi el Múrcia sempre ha estat un equip que m'ha agradat molt, la veritat, sempre. Whittington va fer 16 punts, que no està gens malament, però és que va haver Cook en va fer 12, Brizuela 13, Gentile 13, Canet Menli 15, o sigui, el 5 titular que va sortir, dobles dígits, i després Arteaga 8 punts, Clavell 9, etc. Vull dir que van saber treure's la son de les orelles molt bé, en una pista molt difícil, i recordem que és l'últim equip que ha visitat precisament el poliesportiu. Per tant, ja hem comentat totes les qüestions. Com dèiem, se suposa que Jerome Jordan s'hi tindrà minuts a la pista a l'Obradoiro. A mi em semblava que debutaria, ni que fos una estoneta jo petita també. A Zagreb, però Ivon Navarro va gestionar molt bé els minuts i sobretot els minuts dels pivots i no va caler aquesta situació. Únicament ara es va sense Jelinek, que és un jugador amb molta presència, molt pes específic a l'equip.
Sí, el cert però és que jo crec que el Jerome Jordan li pot donar molt més equilibri a l'equip. Jo crec que la plaça, diguéssim, del David Jelinek és més fàcil de cobrir i esperem que no afecti gaire aquest mes de baixa, tot i que, com dèiem, doncs era un dels jugadors doncs, que tenia el canell calent i bé, que estava en un bon moment de forma.
I tant, recordem que l'Unix Kazan dimecres és el següent partit europeu aquí, abans aquest partit, com diem, a les 6 de la tarda a Santiago de Compostela contra el Montbus Obradoiro. I futbol, aquest cap de setmana, primera sí. Experiència del nou Futbol Club Andorra, l'hem de dir així, no, Cesc?
Sí, sí. Per cert, que jo ahir no vaig veure el partit del Movistar perquè estava mirant el Liverpool...
Perdona, és que jo ahir vaig tenir una
Liverpool
tarda...
City.
Ho he explicat abans. Teníem a l'hora, el UCAM Estudiantes, el Maccabi Real Madrid d'Euroliga, el
Liverpool City.
Liverpool... Sí. I el Villarreal Madrid.
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Per estar uns dies sense esport.
Déu-n'hi-do, exacte. Pues dèiem, Futbol Club Andorra al Maselles, no?
Doncs sí, un Futbol Club Andorra totalment renovat. Jo no sé com anirà això, perquè, clar, evidentment, hem fitxat a jugadors d'un catxet molt superior, sobretot de
però moltes baixes,
de
també,
Moltes baixes, i clar, de cop sortir al camp amb un equip tan canviat, amb una categoria tan difícil com és la primera catalana. Vols que repasseu una mica els fitxatges i baixes? Perquè, mira, m'ho he apuntat, perquè són uns quants. Pel que fa a baixes, són 8 en total. Aaron Sánchez, Eric De Pablos, Roger Nazzaro, Joel Martínez, Miquel Castillo, Miquel Torres, Josep Balletbó i Roberto Gómez. Aquests són els jugadors que se'ls ha donat la baixa amb aquests...
A banda de Richard Invernon i el Lina.
A banda dels tècnics.
A banda de l'estaf tècnic.
Sí, sí. I, evidentment, doncs, també han arribat molts fitxatges per cobrir aquestes baixes. Un s'ha de confirmar ara. De fet, m'acabo de trobar al carrer abans d'entrar aquí amb tu. Un directiu del Futbol Club Andorra i m'ha dit abans de les dues em confirmaria si Ernest Forgas avui ja es podrà confirmar, perquè a més és un fitxatge molt important, perquè si d'algú diguéssim patia l'equip era la manca d'un golejador, i saps de l'important que és això, potser la porteria i el golejador és el més important, segurament també és el que es paga més. I Ernest Forgas és l'home escollit del Reus B, un home que a tercera doncs, és tercer màxim golejador de la categoria, una garantia de gol pel que sembla, i bé, en el dia d'avui s'hauria de confirmar la seva arribada, però està molt coll avall tot plegat. També s'ha fitxat Oriol Dot, Joan Cervós, Claudi Bové, en aquest cas dos jugadors andorrans internacionals joves, i tots els altres són de fora. Ferran Tacón també, Rubén Bové, Andrés Jantus, un argentí que vindrà doncs, a reforçar el mig del camp, Adrià Vilanova, el fill de Tito Vilanova, i Fede Bessone, també argentí en aquest cas, però ja amb més experiència aquí en el futbol, diguéssim, espanyol. Nico Ratti semblava que podia ser l'home que es fiqués sota els pals, però les últimes notícies que tinc jo és que no serà així.
Ahir el Joel ho indicava, en la notícia del Futbol Club Andorra, avui també el diari també parla d'això, però aquestes coses ja se sap que d'una hora a una altra pot variar molt.
Sí, sí, bé, això és el que m'han dit fa tot just uns instants, que no era una bona pista a seguir, la d'Anel Corrati. Veurem, perquè això tampoc el que dius tu, que no, mai
sí, es pot. A vegades també quan es confirma l'entrenador passen dues hores i ja l'han fet fora.
Exacte, sí. I bueno, el que dèiem, partit demà contra el Linyola, contra el Maselles, perdona, que és un equip de la part alta de la classificació, ara mateix està ocupant la sisena plaça amb 26 punts, l'Andorra és vuitè amb 21, i un partit que teníem aplaçat i, clar, les aspiracions d'intentar l'ascens, que és el que es busca ara, s'ha canviat l'objectiu de permanència a ascens directament, doncs passen per guanyar aquest partit, està claríssim, tot i que és un camp de mal record també per l'Andorra, perquè allà se li va escapar justament un ascens a Primera Catalana en el darrer partit de Lliga fa alguns anys amb Richard Imprenon a la banqueta, i com havíem recordat també, em sembla, el passat dilluns, doncs té l'Andorra a 10 punts a la promoció i a 11 punts l'ascens directe, que ocupen ara mateix aquestes posicions el Mollerussa i el Viladecans. No sé
és el que deies tu, que aquestes categories són tan difícils precisament per això, perquè hi ha molts equips per molt poc premi. Premi gros el té un, que és el que puja directe, i després una plaça de promoció, però vull dir, de 20 equips sí. Em sembla que hi ha, no? 20 o 18, no?
18 equips.
18 equips, només dos tenen el premi, i allò que dèiem de la coincidència a vegades amb generacions de bons esportistes. Pot haver-hi 5 equips boníssims en aquest grup, 5 equips que facin mèrit, doncs hi ha 3 que es quedaran sense poder-ho aconseguir.
Sí, perquè la primera catalana està marcada sempre per la igualtat, i a vegades, ja també vam comentar l'altre dia, doncs que a cop de talonari doncs a vegades no és tan evident en un equip, un esport com el futbol, doncs aconseguir l'èxit. Que queda, doncs això, doncs a veure com diguéssim, assimila tots aquests canvis l'equip. Molts canvis també dintre de lo que és el dia a dia de l'equip, perquè ara em deien doncs, que entrenen un dia més a la setmana, i tots els altres equips rivals també doncs, esperaran amb els braços oberts, clar, evidentment, després de ser un equip tan mediàtic.
Evidentment que sí. Alguna coseta que ens deixem del cap de setmana? Recordem que aquest encara és un cap de setmana estrany, perquè encara les lligues, tret de la Lliga CB i aquí l'Andorra que recupera, els calendaris regulars encara estan aturats.
Correcte, doncs només hi ha un equip que recupera, que és el Sant Julià de Futbol Sala, que jugarà contra el Linyola demà a les 12 del migdia.
Molt bé, li demanarem a la Judit a veure què tal el Linyola de Futbol Sala. Company, moltíssimes gràcies.
Adéu, Àlex.